Benvinguts. Avui analitzarem com la nostra identitat es va blindar jurídicament i política en el segle XII. Sota el regnat d'Alfons el Cast, el 1162, neix una estructura dinàstica que no és una fusió. Alfons és el primer rei d'Aragó i comte de Barcelona simultàniament, mantenint la sobirania de cada nació intacta. No hi ha absorció. Hi ha una direcció estratègica que projecta la nostra influència cap a Occitània i tot el Mediterrani. El 1173 es fixa la primera compilació escrita dels usatges de Barcelona, una fita institucional clau. Aquest codi no és una simple llei local. És la Constitució que estableix que el poder del rei és pactat i limitat. És el triomf del dret sobre la força. La prova irrefutable que Catalunya ja era una nació jurídica plenament madura. Refutem els mites. La història ens diu que la llibertat i el pactisme són a l'ADN de la nostra sobirania política.
Entre 1150 i 1175 es decideix una realitat clau: el canvi de l'inèrcia almoràvit al poder almohade. La clau no és només a la península, sinó al nord d'Àfrica, amb la unificació gairebé completa del Magrib entre 1152 i 1160. Es construeix una base territorial i ideològica sòlida. El centre de gravetat no era a Còrdoba o Sevilla, sinó a Marràqueix i l'Atlas Magrebí. Destaca la figura de Belmòmin, el constructor de l'imperi, que va convertir la reforma religiosa en una maquinària estatal expansiva i dominant. La seva mort, el 1163, no atura l'obra. Deixa establerta una estructura capaç de seguir dominant tot l'Occident islàmic. Però la transició no va ser automàtica. Entre 1147 i 1172, l'Àndalus va viure una fase complexa de segones taifes. Aquí sobresurt el rei Llop, Immerdànix, que va resistir als almohades amb suport cristià des de Múrcia i València. Un exemple de pragmatisme. Aquest episodi desmunta la falsedat que musulmans i cristians actuaven sempre com a blocs tancats. Hi va haver pactes i aliances creuades pel poder. La data decisiva és el 1172. La resistència principal és absorbida i l'Andalus queda sota el domini centralitzat de l'imperi almohade. El segle XII andalusí no va ser només una lluita nord-sud, sinó una gran reordenació imperial dirigida des del Magrib amb aliances inesperades. En resum, del desordre de les segones taifes va sorgir una nova hegemonia almohade, culminada al 1172 sota un poder imperial centralitzat.
L'any 1154, Enric II Plantagenet arriba al tron i posa fi a 20 anys de guerra civil a Anglaterra. Uneix l'herència normanda amb els dominis francesos d'Anjou i Aquitània, creant l'imperi angeví, el més poderós d'Europa. El rei imposa la seva autoritat sobre els barons, desmantellant els exèrcits privats i obligant-los a retre comptes davant la corona. Entre 1154 i 66, Enric impulsa una reforma judicial que defineix la justícia anglesa moderna. Crea els jutges itinerants i la Assize of Clarendon, establint les bases del sistema de jurat que encara perviu avui dia. Aquesta nova justícia és imparcial i documentada, subordinant definitivament el poder dels senyors a la voluntat del monarca. Però el control real xoca amb l'Església. El 1162, Thomas Becket és nomenat arcabisbe i esdevé el seu gran rival. Les constitucions de Clarendon miren de limitar la immunitat del clergat, provocant un trencament total entre el rei i el papa. L'any 1170, quatre cavallers del rei assassinen Becket a la catedral de Canterbury, convertint-lo en un màrtir continental. L'impacte és tan gran que Enric II ha de fer penitència pública el 1174 per restaurar la seva imatge moral. En resum, Enric II crea un estat centralitzat, però el seu xoc amb Becket marca el límit entre el poder polític i l'espiritual.
L'any 1152, Frederic I Barba-roja és elegit emperador del Sacre Imperi, iniciant una nova era per a tota Europa. El Barba-roja busca restaurar l'autoritat imperial i reunificar Itàlia i Alemanya, considerant-se el successor legítim dels antics emperadors romans. La seva idea imperial pretén imposar la sobirania absoluta sobre els prínceps alemanys i sobre la pròpia estructura jeràrquica de l'Església. Itàlia esdevé la peça central del seu projecte. L'any 1154 llança la primera campanya per ser coronat pel papa Adrià IV. El 1155 és coronat emperador a Roma, un acte que reforça la seva legitimitat i marca el punt àlgid del seu poder inicial. Però les relacions amb el papat es deterioren ràpidament quan Barba-roja intenta controlar els territoris italians i la llibertat de l'Església. Aquest conflicte genera grans tensions amb Adrià IV i el seu successor, Alexandre III, provocant una scissió profunda en el si del papat. Durant aquest període, la Universitat de Bolonya esdevé el centre mundial del dret romà, impulsant un renaixement jurídic vital per a Occident. L'emperador recolza l'estudi del dret a Bolonya i busca aplicar les lleis romanes per reforçar legalment la seva autoritat sobre els seus dominis. En resum, de l'elecció al 1152 a la coronació al 55, acabant amb el gran trencament amb el papat al 59.
El segle XII no és només una època de conquestes. És el moment on el dret esdevé el llenguatge del poder i la identitat. A Anglaterra, Enric II impulsa el Common Law. No és només una reforma judicial, és una jugada mestra per centralitzar tot el poder real. Mitjançant els Royal Urits i els jurats, la justícia del rei arriba a cada racó, erosionant definitivament els vells tribunals dels senyors feudals. D'altra banda, els usatges de Barcelona funcionen com una constitució no escrita que defineix la singularitat jurídica dels comtats catalans. El seu valor polític és immens. No són una llei imposada sense més, sinó un cos legal que legitima l'autonomia i posa límits al poder del comte. A tota Europa vivim una tensió constant. Els reis busquen consolidar la seva autoritat davant la xarxa de drets locals, furs i costums arrelats. Aquesta dansa complexa de concessions i confirmacions és, en realitat, una batalla legal per decidir qui té l'última paraula i la verdadera sobirania. El xoc entre Enric II i Thomas Becket mostra la col·lisió frontal entre la jurisdicció de l'Església i la de la corona pel control dels súbdits. L'Església defensa el seu dret canònic, mentre la corona vol sotmetre tothom a la justícia real. El dret s'usa com una arma de control espiritual. En resum, les lleis del segle XII no només reflecteixen la societat, sinó que la modelen activament com una eina viva per construir autoritat.